L'ada pot tenir conseqüències greus. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat a l'exèrcit que evacuï la ciutat de Rafah. Des de l'inici de la guerra, Israel ha venut als palestins que és un lloc segur. Arribam amb aquest punt a les 6 i 4 minuts. Més notícies a les 7 a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes del programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Edició de divendres, acabam la setmana i començam el programa parlant-vos d'un estudi publicat a Humanities and Social Sciences Communications que demostra que els actors blancs apareixen més i en posicions més destacades que els d'altres ètnies als cartells de les pel·lícules nord-americanes. L'estudi analitza més de 45.000 pòsters d'uns 24.000 films en anglès produïts als Estats Units entre el 1960 i el 2021 i descobreix, per exemple, que les dimensions de les cares dels actors blancs solen ser fins a un 25% més grans que la dels altres intèrprets d'altres ètnies. A més, les cares blanques estan situades en posicions més centrals d'aquests pòsters que les cares d'altres persones i en el cas dels actors que no són blancs és més probable que apareguin en cartells que incorporen més de 6 actors o un actor principal que és no caucàsic, que no és caucàsic. Les diferències també s'estenen als gèneres de les pel·lícules. Mentre que els actors blancs són els que apareixen més en pel·lícules de tota casta, els negres tenen més possibilitat d'aparèixer en cartells de films de delictes i per als actors asiàtics la tendència són les pel·lícules d'acció. Diferències racials en cartells, aquesta informació subliminal que ens va entrant al cervellet. Un primer punt per començar el programa d'avui en què xerrarem de tot això. Tanquem la setmana entusiastes en conversa amb Maria Rodríguez Soto, una de les protagonistes de l'obra L'illa deserta. Tot seguit farem la miscel·lània cultural amb Esther López i acabarem el programa amb les novetats musicals amb Joan Trias. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7 amb Miqui Fiol, el control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
I ens endinsam ara en el muntatge L'illa deserta, una obra que arriba al Teatre de Manacor, dirigida per Marc Artigau i protagonitzada per Miqui Esparvé i Maria Rodríguez Soto. La podreu veure demà, dia 10, a les 7 de l'hora baixa. L'illa deserta és una obra que tracta l'amor, però també tracta allò que anomenam atzar, o coincidències, o fins i tot sort. Es tracta de la història d'ell i ella, que tenen vides dispars, amb gustos dispars, i que no es coneixen, però que en una trobada fortuïta dins un ascensor que s'atura, ens explicaran qui són, com eren i com seran. L'obra reflexiona en clau de comèdia sobre les diferents circumstàncies que ens duen a ser d'una manera o d'una altra, a viure d'una manera o d'una altra, també a ser condicionats per d'on venim o com ens hem dedicat a saber cap on volem anar. I sobre un tema que han tractat molts autors al llarg de la història i que segurament serà un enigma infinit. Com seria la nostra vida si aquella decisió l'haguéssim presa d'una altra manera? Què seria diferent? L'Illa deserta, dèiem, la interpreten Miqui Esparvé en el paper d'ell i Maria Rodríguez Soto en el paper d'ella, i és una producció de La Brutal, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caralt. I per xerrar de l'obra ens acompanya Maria Rodríguez Soto, actriu que alterna la seva carrera teatral amb la televisió i el cinema. La gran pantalla va protagonitzar l'aclamada Els dies que vindran, l'any 2019, paper pel qual va guanyar el Gaudí a millor actriu, la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga i també el premi a millor actriu al Festival Cine Espanya. Els dos darrers muntatges teatrals en els quals ha participat han estat el Teatre Lliure, Les tres germanes de Chekhov, dirigida per Julio Manrique, i A crim i càstig de Dostoyevsky, dirigida en aquest cas per Pau Carrió. I ja la podem saludar perquè ens escolta via telefònica. Maria, com estàs? Benvinguda al programa.
Hola, moltíssimes gràcies. Bona tarda. Estic molt bé, la veritat.
Sabem, Maria, que estaves en trànsit cap a Manacor, que ja has arribat demà per aquesta estrena al teatre. Moltes gràcies per atendre'ns.
Exacte, ja hi soc.
Suposam que amb
ja
il·lusió,
soc, ja
no?, d'actuar a Manacor, un espai que t'has conegut ja, perquè t'hi hem vist d'altres vegades.
Sí, sí. He vingut bastantes vegades i sempre és un plaer venir a les Illes i poder estar per aquí una estona, perquè a més el públic de Manacor és molt entregat i és un teatre tan agradable per nosaltres. Mm-hmm. És enorme i no ho sé, està molt bé arribar a tanta gent.
És una cosa que ens agrada molt saber, i més amb una actriu, amb el teu recorregut, és com vas arribar, com t'arriba aquest projecte, que a més és això, amb un duet, amb un únic intèrpret més.
Doncs mira, això m'arriba perquè jo el Marc Artigau vaig estudiar a l'Institut del Teatre, ell feia direcció mentre jo feia interpretació i ja ens havíem conegut fent algun taller allà dins i som amics. I llavors em va enviar el text i em va proposar si m'agradava i si volia participar-hi i que també seria el Miqui, i així va ser. Mm-hmm. Molt senzill i molt bonic, perquè a més el Miqui i el Marc també es coneixien d'haver estudiat Humanitats a la universitat, llavors érem com tres amics. Jo el Miqui el coneixia, però no hi havia treballat mai, i la veritat és que ha sigut un plaer, i és una obra que requereix de molta complicitat, i això ha sigut bàsic per crear les situacions i l'ambient.
De fet, això, protagonitzes amb Miqui Esparvé, amb qui no havies fet feina i qui darrerament també ha participat en molt de projectes d'èxit. Mm. A més, aquesta obra, mencionaves, no?, necessita com molt de feeling, molta química entre personatges. Com ha estat aquesta feina d'actuar diàriament amb ell?
Doncs ha sigut un plaer. Molt senzill, tot i que en un primer moment l'obra és molt grossa, és com molt mastodòntica, ho dèiem, perquè clar, és una hora i mitja els dos parlant tota l'estona, hi ha ritmes absolutament molt ràpids, després hi ha d'altres, són molts personatges alhora perquè anem canviant, i és un plaer perquè en el fons és un joc, i això és preciós quan passa a l'escenari, que no et sents executant, sinó que et sents jugant, i llavors això és molt xulo d'experimentar.
Una obra que ens parla, no?, de moltes vides possibles, les que vivim, les que no viurem mai, també. Explica'ns com va ser la feina de preparació d'aquest paper, Maria.
Doncs és... jo sóc una actriu que estudio molt. El bàsic d'aquesta funció era tenir el text molt per la mà, perquè hi ha canvis molt ràpids, i llavors després a l'escenari és com d'escoltar i mirar els ulls al company i anar provant coses i no tenir por, que també la sort de treballar amb amics doncs és aquesta, no? I des de la humilitat i des de poder proposar coses i sentir que confien en tu i que en el fons cada dia pot arribar a ser una mica diferent, no? Mm-hmm.
Una funció que, més, si no anem malament, té una participació del públic de qualque manera, i això la fa molt viva. Explica'ns una miqueta com és aquest contacte, sí, i com has viscut aquesta experiència teatral.
Ui, aquí ha passat bastantes coses sempre. Perquè nosaltres mirem molt a públic, és clarament que expliquem la història al tercer personatge de la funció, que és el públic. L'obra la començo jo directament fent preguntes al públic, preguntant si és feliç. Llavors hi ha dies que contesten, hi ha dies que no contesten, hi ha dies que els he de frenar fins i tot, perquè penso, bueno, puja tu. però, bueno, és molt divertida, perquè clar, els has de tenir en compte absolutament, perquè és que els clames, els hi parles. Mm-hmm. Llavors, clar, hi ha molta gent que se sent molt interpel·lada, hi ha molta gent que té moltes ganes de parlar.
És una cosa que és poc habitual per ventura al teatre, no? Que la gent està més acostumada a estar en silenci i escoltar el teatre i
sí,
tenir aquesta oportunitat.
Sí, però hi ha molta
gent,
sí, cada cop hi ha gent més participativa a platea, trobo. Està molt bé, també.
A veure què tal va, Manacó, si s'animen demà també a veure participar.
A veure què passa. Perquè ja són molts, Segur clar. Que tenim uns quants que volen.
Et volíem demanar també, Maria, pel muntatge escènic. No sé si ens pots descriure una miqueta com és aquesta part, allò que hi veiem damunt de l'escenari i com hi heu interactuat vosaltres com a intèrprets.
És una escenografia bastant austera. Em representa el que més, diguéssim... És com una espècie d'illa, però que només marca un terra, i al mig hi ha com una espècie que, depèn de com ho miris al principi, et pot semblar una espècie com de cràter o de forat, però en el fons acaba representant l'ascensor. Llavors, al voltant de tot això, tenim diferents mobles i diferents objectes que anem fent servir al llarg de la funció i que, a més, es van com repetint. Però és una funció que directament es podria fer sense res, però crec que és que l'envoltori, a més a la italiana, perquè quan la fèiem a Barcelona la fèiem a dues bandes i ara la fem a una banda, en gira, i queda molt, molt recollit i queda com molt emmarcat en una capsa com molt bonica.
Parlàvem d'aquesta situació, de com l'heu tenguda mentre heu estat fixes i que ara la gira feix canvis, però sigui com sigui, ha tingut una molt bona rebuda, entrades exaurides gairebé totes les funcions, una gran resposta del públic. Jo no sé com ho heu viscut tot això, com ho viviu encara tot plegat i per què creus que aquesta obra ha funcionat tan bé?
Mira, ho vam viure com un luxe, perquè realment sentir el públic tan i tan a prop i emocionat i alhora entregat era, no sé, ens hem sentit molt, molt afortunats, perquè realment al final de la funció, primer, que el públic el notaves molt atent, ens acompanyava en tot el viatge i comenten, no? Hi ha un moment que sempre el sabem que fan un... Oh, no? I és com preciós, perquè van a l'unisson. I no sé, jo crec que l'èxit d'aquesta obra, crec que és una obra molt senzilla, en el millor dels sentits, i quan dic senzill, per mi és una paraula preciosa i amb moltes virtuts, i que toca una vida sencera, des de la joventut fins a la bellesa, i el que hagués pogut ser i el que no hagués pogut ser. Jo crec que la gent aquí s'hi sent molt, molt reflectida.
I l'obra, si no anem malament, neix d'un desengany amorós de Marc Artigau, del dramaturg, no? Que hi també director de...
No, de fet no és un desengany. De fet, ell va escriure aquesta obra perquè es va enamorar molt fort de la seva parella actual. Vull dir que la seva vida amorosa és meravellosa, però hi ha aquesta cosa, no?, quan t'enamores, que sembla que el món canvia, no? Tot plegat, o com et relaciones amb els altres, o tot el teu cap, el teu cos, sempre està com pendent d'aquella persona, i jo crec que ell ho va escriure com intentant treure l'importància, això, com per dir, bueno, l'amor és que en el fons perquè t'enamores d'una persona o no, tot en el fons són casualitats, no? Com per no definir d'aquesta manera com tan pura l'amor, perquè jo crec que el sobrepassava.
Reflexionar sobre l'amor, en aquest cas no un desengany, sinó tot el contrari. I et volíem demanar, que m'imagino que és la pregunta que vos fan sempre, però que evidentment l'han de fer. Després de fer l'obra i d'aquest procés que ha implicat, no sé si has canviat les teves opcions de coses que te n'haguessis duit a una illa deserta abans de fer l'obra i les que t'enduries ara.
Doncs mira, jo aquesta pregunta no me l'havia fet abans de fer l'obra. I després sempre penso que potser m'emportaria una persona, perquè realment deu ser tan avorrit estar sola en una illa deserta.
Normal opció, una persona, el manco, podries tenir una conversa amb algú.
Una conversa amb algú, llavors no sé si podríem, seria com més fàcil, jo crec, sobreviure.
Poder compartir, que també és una de les parts, no?, de l'essència d'aquesta obra que mencionaves, no?, aquest procés més horitzontal. Per tant, està bé la reflexió, acaba de lligar, no?, una miqueta amb l'essència,
sí,
d'això.
Exacte.
També xerrau molt a l'obra d'allò que fa feliç a una persona, i te volíem demanar a tu que te fa feliç en general i que t'ha fet feliç d'aquesta obra.
D'aquesta obra m'ha fet feliç el procés i i la rebuda que hem tingut i com hem fet sentir la gent i com ens hem sentit nosaltres. I alguna cosa que a mi em faci feliç... doncs mira, dormir em fa molt feliç, per exemple. Soc molt bàsica, soc d'una ciutat bastant bàsica. Dormir, menjar i estar amb la gent que estimes.
I ja la darrera, no sé si t'ha passat mai això de quedar tancada en un ascensor amb un desconegut o una desconeguda.
Doncs mira, em va passar que em vaig quedar tancada en un ascensor amb la meva filla quan tenia un any així, però als 15 minuts ens van treure. Ai. En un hotel a Sevilla.
I jo no sé si t'hi trobassis després d'haver fet aquesta obra, si reaccionaries de manera diferent.
Doncs suposo que sí, és veritat que jo no tinc cap problema per quedar-me tancada en un espai petit, però el meu personatge en té una mica més. Però sí, bueno, calma i paciència, crec que és l'única manera de suportar-ho una mica bé.
Maria, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar amb tu, recordant aquesta representació de l'Illa Deserta, una obra que arribarà al Teatre de Manacor demà dissabte, dia 10, a les 7 de l'hora baixa, dirigida per Marc Artigau i en Miqui Esparvé també en el repartiment. Maria, moltíssimes gràcies.
A tu, un plaer, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Entusiastes. Tota la cultura al teu abast.
IB3 Ràdio és diversió.
Desconnecta de la rutina amb la gran vida.
És una agenda que prepara Miquel Jung. Miquel, bon dia. Li pegaràs el gai d'avui?
No, no podem fer tantes coses.
No se pot estar per tot, eh?
Sortim de l'estudi i connectam en directe.
La nostra companya Francesca Mas, de fet, ja és allà i mos contarà com serà aquesta ruta.
Bon dia, Mònica, i de som aquí.
La primera i única sidra ecològica menorquina. La Clara és en aquest moment gaudint d'un tast d'aquesta sidra.
Bon dia, és la primera vegada que se celebra aquest festival.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 12, a IB3 Ràdio. Uh-huh.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
Et convidam a fer un tèntol.
Idò, vos expliquem la història d'un vestit de seda de l'època victoriana de seda. Sarah Rivers Cofield va descobrir en una butxaca secreta, és que això me fascina, dos papers arruats en llistes de paraules aparentment aleatòries, com ara Group, Grunful, Hack, Dag, Thagan, Itch, Calgary, Cuba, Engard, Cofield, Thagan, Egypt. Que també no entenc aquest nivell de detall del senyor guionista.
I curiosament, els guionistes mai no els hi toquen aquest tipus de detall.
Exactament. El guionista ja li toquen tres ratxes.
La ràdio necessita sons.
Ho entenc.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Miscel·lània cultural.
Ara de miscel·lània cultural, ja ho sabeu, aquesta secció de recomanacions de la mà de persones que ens agraden, de persones que ens fan allò, que ens parlen de tot allò que han vist, que han llegit, i avui és el torn d'en Esther López. Com estàs, Esther?
Hola, bona, superbé, estic superbé.
Molt contenta de sentir-te tan entusiasmada. De fet, estàs al teatre, no?
Sí, 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 ahir vàrem estrenar, reestrenar Fairfly. Sí, és que això és una locura. I avui, d'aquí una estona, tenc funció.
Sí, sí, fins a quin temps té Fairfly? Perquè la vareu estrenar fa ja anys, no?
2017. 2017, uh-huh. I de fet ha fet un viatge aquesta obra que jo no hi era en el principi, després vaig fer un paper i ara n'estic fent un altre. És una cosa molt surrealista. Sí, m'encanta, me flipa, és el primer pic que me passa això i me flipa.
I a més estava de sala de Texas, que em varen parlar el darrer pic, si no vaig malament, és allà, no? Que el de sí. Feis? El darrer pic ens sí, vares sí, parlar sí. D'aquest espai.
Sí, sí, que estàvem fent a Austràlia i ara nosaltres hem pres a relleu i estem aquí 3 mesos. Mm-hmm. És que és una passada, és molt guai.
I de veure si podem venir tornar-la a veure amb aquesta Fairfly reformulada, perquè clar, heu canviat, m'imagino, personatges, tu mateixa jugues amb altres papers.
Sí, això sí, però en realitat s'obre pocs canvis a petita, el que passa és que la gent li passen coses, la torna a veure i torna a fer lectures, és molt interessant.
I doncs, sí. Ens l'apuntam a Fairfly per veure-la, tornar-la a veure. Si algú passa per Barcelona durant aquests propers 3 mesos, allà estaran a la sala Texas amb la Calòrica. I ara, Esther, sí, moment de recomanacions, explica'ns per on començam.
I de començar per un podcast que és Las Raras.
Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. Quedé con amnesia, no me acuerdo de nada. 20 años después, necesito reconstruir lo que me pasó.
Tú estabas botada aquí, la cabeza aquí, sangre.
Sí, 50, 60 metros desde que te impactó hasta donde quedaste tirada. Sí.
Pero me falta una pieza clave. Encontrar al hombre que me atropelló. Para buscarlo lo arriesgo todo. Trabajo con expertos en encontrar personas. Rastreo documentos perdidos. Hago decenas de entrevistas. Hasta me convierto en viral.
Mediante un aviso en el diario y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes.
Catalina May busca al hombre que hace 20 años la atropelló. Un accidente que casi perdió la vida.
Puso un aviso en el diario y ya está apegado.
Aquí ens han donat una miqueta el titular, no? Cerca un home que fa 20 anys que la va atropellar. És un podcast, això, Esther, que produeixen uns xilens i que en cada capítol aprofundeixen sobre un tema, però en aquest cas, aquest que ens recomanes en concret, és una miqueta diferent, no?
Sí, aquí han fet se centra només en el cas de la narradora, de la locutora que té aquest podcast i que xerra d'un tema personal que li va passar a ella i li dediquen 8 capítols per explicar-te la història de com la varen atropellar fa 20 anys i que ella no recorda res del que va passar ni qui va ser, no té informació més enllà de lo que li han explicat els seus amics que estaven presents allà a l'atropellament, que varen veure de lluny i la seva família a l'arribada a l'hospital i de més, però realment no té gens d'informació.
I com ho fa això? És amb els seus amics, però per tirar enrere i reconstruir? Perquè, imagina, això és autoficció o és un fet real?
És un fet real. Uh-huh. És un fet real, sí. I és interessant veure com ella t'ho explica i com fa les entrevistes amb els seus amics, van fins al lloc on la varen atropellar... Contracta també a un agent, uns professionals que l'ajuden a cercar aquests documents, com els parts mèdics, radiografies, atestats policials, tota aquesta paperassa que a poc farà que ella pugui anar reconstruint el que realment va passar i intentar trobar la persona que la va atropellar això fa 20 anys. És que és molt surrealista. És molt emocionant perquè ho estàs vivint amb ella des del moment que fa cada descobriment. Tot ho grava, totes les entrevistes, els silencis de quan descobreix dades que són impactants, de quan xerra amb els metges, de quan se n'adona realment de lo perill que va estar a punt de morir. I a mi em passa que me veig molt identificada en la cerca aquesta genealògica que jo duc de fa ja uns anys, sí. de quan t'alegres tant de descobrir aquella dada increïble, aquella persona que te pot explicar alguna cosa important de la teva família, i ella va reconstruint tot això.
Uh-huh. Sona ben interessant, com una espècie de recerca personal, però evidentment també amb aquest fet, no? Aquest atropellament, per tant també té aquest punt extra d'interès, perquè ja no és només si t'interessa la seva història personal de familiar, sinó que va una miqueta més enllà i s'entrecreuen diferents elements. En recordes el nom és Las Raras, no, Bàrbara?
Les rares, sí. Te busco. Aquest, en concret, aquests vuit capítols. Se diu Te busco.
Uh-huh. Idò, i ens l'apuntam. Te busco, disponible a iVoox, de Les rares, aquest recull de vuit capítols en què s'endinsen en la història personal d'una de les locutores, d'una de les membres d'aquest equip, en què l'atropellen i ella vol recordar això, aquest fet de fa 20 anys i fa tot aquest procés d'investigació. La primera recomanació. I ara, Esther, ens passam al flamenc, escoltam el tema i en xerram.
Ellos se rompían sus manos por los campos se han canata de mimbre y andaban con su carro por camino y vereda lo seguían los civiles. Ellos fueron
aquest que escoltam és Israel Fernández. Aquest tema se diu Camino Siberias. Fa uns mesos va passar pel Teatre Principal de Palma, de fet, aquest cantaor flamenc, 34 anys només, està triomfant arreu del món, per on dir, i tu, Esther, el vas poder veure fa poquet, no?, a Barcelona?
Sí, jo ara mateix tinc tota la pell de gallina, la llagrimota penjant, estic que m'emociona tant aquest home, és que és increïble. El vaig poder veure en el Liceu, que va ser molt graciós perquè això era un dijous, uh-huh, i el dilluns abans havia anat en el Liceu a veure Carmen.
Quin contrast,
i... és que va ser increïble, o sigui, des de públic, ambient, festa, és que va ser una cosa tan catàrquica, uh-huh, veure ell com canta, com transmet, des de la cosa més... o sigui, ell té una producció electrònica en els seus discos, no tots, és vera, uh-huh, però sí que a vegades s'endinsa com en aquest nou flamenc, aquesta fusió que tant critiquen també, que uh-huh, jo ho trobo bastant injust. Però ell va fer el seu concert amb Diego El Morao, aquest, que és una cosa impressionant, un percussionista i dos palmeros, que n'hi diuen, i ell, i un piano, que a qualque moment ell seia i cantava, i només amb això va aconseguir un ambient, transmet unes coses, té una finura, un detallisme, és una cosa meravellosa. Quan s'asseu en el piano i comença a cantar i tot sol, i veus com li treu un son al piano completament diferent de lo que estàs acostumada a sentir, el munt te demana disculpes perquè diu que no sap tocar. Vinga, home. Aquest home, és vera que emocionava molt veure com lo humil que és, perquè... li veies que era vera perquè no sabia aguantar un aplaudiment. O sigui, se n'anava avergonyit. I després començava a cantar, obria sa boca i se transformava completament. Jo estava allà en el darrer pis, tota sola, plorant, cridant a sa gent. O sigui, l'ambient de sa gent cridant, que jo m'imaginava. El públic de dilluns, mirant aquell concert, que el públic d'òpera del Liceu estan... classista, i de cop la gent allà veient aquell concert cridaven coses, s'emocionaven, era un mes i va ser una experiència increïble.
I deia una recomanació per tothom que vulgui, siguin fans o no del flamenc, perquè clar, és una passada quan aquests espectacles, no?, te toquen i t'emocionen d'aquesta manera, no?
Sí, és que era un constant de pèls de punta, Bueno, vaig plorar moltíssim.
Que guai, però, quan passa això, també, que t'emocionis sí. d'aquesta manera, que te puguis arribar a sentir-ho tant. Israel Fernández, que poden dir, ha despegat ara amb Pura Sangre, aquest darrer LP de l'any passat, ens contava Néstor aquesta fusió d'electrònica amb flamenc, però que en el directe no és gaire així, és molt més purista, i hem de dir que aquest home que canta a Or té una trajectòria ja llarga, comença amb 8 anys i té d'haver 5 treballs publicats, si no anem malament, i ha fet moltes col·laboracions al llarg de la seva vida que mesclen també, no?, mostren una miqueta aquesta amalgama, per exemple, en Erika Badu, o també aquesta col·laboració amb Carlos Saura amb l'espectacle Flamenco Hoy, per tant, ha tocat una miqueta de lo més pur a lo més amalgàmic, poden dir, no? Israel Fernández, una segona recomanació de Néstor, i si t'assembla, passam a la darrera, te dic que des que m'ha de passar aquesta cançó l'he escoltada cada dia.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Frank Sinatra, aquest My Way, Esther, que ens serveix per introduir la darrera...
Aquesta cançó,
és una meravella. Que sí, aquesta.
A mi em fa gràcia perquè mon pare té un pendrive amb més de 100 versions amb aquesta cançó. I el dia que te toca anar a dinar a casa seva i te toca aquell pendrive, pots acabar amb un mal de cap
avorrida,
increïble.
No? Jo t'he de dir que feia... És una cançó que mai vaig a pensar. Saps? I quan la mare es passava, va ser com de... Que és de bona, realment. Que
és
de bona.
Sí, és un temón. Però... Tenc avorrit, però realment és un temón.
Jo crec. És normal, perquè és una d'aquestes també que hem escoltat fins a la sacietat. I per ventura, per això l'havia desconnectada, sí. I ara està com a, mira, un poc catàrtic. Però bé, ens serveix, Esther, per introduir això al Forense, no?
Sí, és un programa que hi ha a TV3. Bé, ara la seva aplicació, que no me'n record mai que s'ha dit, perquè ja no és TV3 a la carta, això mateix. Uh-huh. I són 6 capítols que en Manel Elias i en Narcís Verdalet xerren de la mort. I realment és una sèrie de capítols molt xulos, perquè a través de la mort és un cant a la vida i en el moment. I és molt guapo i canvia molt el paradigma sobre la mort, que és un gran tema tabú en aquesta societat, realment. I aquest personatge, aquest forense, Narcís Verdalet, és un personatge increïble. O sigui, és conegut. Jo no sé si la gent el coneixerà molt, però jo, que sóc una gran consumidora de true crimes, sí que el coneixia, de crims, de... Bé, és també molt conegut perquè va embalsamar Salvador Dalí i després el va exhumar per les proves de paternitat, sí, i és un home que li agrada molt el tema de televisió i realment és que és un showman. I té unes històries per explicar increïbles. Li passen unes coses que no pots arribar a creure que siguin veritat. I està molt bé perquè aquests capítols, cada capítol té un eix central diferent, tipus família, infantesa, bellesa, i a partir dels casos que ell ha anat visquent, va explicant la seva visió sobre la mort i es posa, pues, tesis a les que ha arribat durant els llargs de anys de carrera que té, no? De com és millor morir. Ell diu això de a casa, acompanyat i sense dolor. Com enfrontar la mort d'un ésser estimat, mort i infants en les diferents societats, que va ser un dels forenses que se'n va anar a fer de forense en el tsunami de Tailàndia, i explica que s'emocionava molt en veure com la societat més infantil, el jovent i fins i tot nins, ajudaven a a preparar tots aquells cadàvers de tota aquella gent que havia mort i els hi feien la feina molt més fàcil per quan ells arribessin poder fer la feina d'ells de forenses. I ell feia la reflexió aquesta de nosaltres mos veiem en aquesta societat que aquests joves farien això? Realment no. És que jo l'altre dia anava pel carrer, me vaig trobar un colom mort en terra i vaig pegar un pot que era com... Només és un colom, però és aquest tabú, aquesta por i... Bé... Fa una pedagogia molt interessant sobre la mort i ens mostra els diferents llocs que relacionen i les diferents persones que formen part d'aquest món, com la morgue, els paliatius infantils, dissecciona el procés de l'autòpsia i xerra d'errors que ha comès i que li treu la son. Uh-huh. En els diferents casos que ha viscut. Mm-hmm.
Per tant, un personatge...
I també és vera que molt interessant que també explica com ha canviat la seva professió, perquè Crims xerra molt de... Jo era forense que m'havia de pagar la benzina per anar a veure els casos i per anar a fer el mític cas aquest de la noia de Portbou.
Sí, que explica que no se va desplaçar fins allà perquè havia de fer no sé quina carretera, no sé quant de quilòmetres...
Sí, i que s'havia de pagar ell la benzina i que, bé, les diferents negligències que se cometien i que com ha canviat tot passat els anys. Mm-hmm.
Un personatge ben interessant, Narcís Verdalet, aquest forense, que ja poden dir això, molta presència mediàtica, que és una d'aquestes persones que ja de per si, només per tot allò que té per contar, ja és un format que segur que funciona per ell mateix. El forense, ja disponible, 6 capítols per reflexionar una miqueta sobre la mort i que alhora és un cant a la vida. Esther, la darrera recomanació d'avui, moltíssimes gràcies. Ha estat un gran plaer, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i molta merda per Fairfly d'aquí una estoneta.
Moltes gràcies. Adéu. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets. De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Quantes tragèdies de civilitzacions alienígenes ens han perdut durant els 13.800 milions d'anys transcorregudes del Big Bang? Es podrien descobrir sondes de civilitzacions extraterrestres que destinaren els seus recursos a anar a l'espai interestel·lar amb la finalitat de salvar-se del que segur també passarà a la Terra. Els éssers humans, tenim les dues sondes, la Voyager 1 i la Voyager 2, resulta que des de fa uns dies només està enviant uns i zeros, com si fos com un bucle, que no entenen la informació que els està arribant.
Han de mirar, decifrar aquest codi binari, treballar tot el suc que se pugui, almenys si diu qualque cosa.
És que està molt en fora i no sabem què és el que passa allà on està ara mateix.
Vos imagineu que aquest missatge fos un missatge de qualcú?
Font de misteris. Dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio. Fins a les 7, entusiastes.
darrers minuts del programa d'avui de la setmana que ens serviran per repassar algunes novetats musicals dels darrers dies. Avui una miqueta més curtet, però també amb la companyia de Joan Trias. Com estàs?
Molt bé.
Ben tornat? Molt bé, molt contenta de tenir-te per allí.
Super, és molt interessant, com sempre.
I començam per un tema local,
sí.
Els Caspari, aquest grup de Sa Pobla. Això és la darrera novetat, l'escoltam, és Mar i Vent.
Mar i Vent, és aquesta cançó que escoltàvem ara mateix, des que Caspari, és avançament, ha sortit avui mateix, del seu pròxim disc, Gabi, o Gabi, està escrit així, ho editarà Bogota Música, i veurà la llum a meitats d'aquesta primavera. De fet, els Caspari, si els voleu ajudar un poquet, estan recaptant bés a través de micromecenatge, la campanya de Tot Suma, per l'edició física del vinil, que serà aquest treball discogràfic, podeu col·laborar si us fa ganes.
Ens apuntam aquesta Tot Suma, podeu anar, si voleu, espipalletjar aquesta pàgina, veurem, donar-li un pot de suport. Passarem ara aquest grup, ara en xerrarem una miqueta més, però deixarem les novetats balears més tard, això sí, a partir de les 11, al Mediterràdio.
Exacte, farem un poc més de... estirarem més novetats, que hi ha moltes coses molt interessants aquests dies. A partir de les 11 xerrem, fem una playlist de les nostres en el Mediterràdio.
Vinga, i deixarem aquestes novetats. Recordem Caspari, que passaran per diversos festivals per presentar aquesta novetat, pel Mallorca Live, pel Movo Fest, pel Cranc, per tant, possibilitat de veure-los en directe presentant aquest disc properament. I escoltam ara un nou tema dels Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, que també seran el Mallorca Live Festival.
Ni a través del cristal y al otro lado la flor, oscura de tu recuerdo. Le metí una pedra y me puse la flor pegadita en el pecho. Al arroyo me fui y en la orilla la ve con la flor mi secreto. Allí mismo sentí que la noche se fue poco a poco muriendo.
La Fuente, aquest primer senzill extret de Bolsa Amarilla i Piedra Potente, aquest nou disc dels Derbi Motoretas Burrito Cachimba, que arribarà el 5 d'abril. Podem dir és el més pur so dels derbis, aquest tema, no?
Molt, molt, molt so derbis, aquesta formació de Kinkidèlia, que li diuen, que és que mescla el rock, la psicodèlia i aquesta vessant més kinky andalusa, fa coses molt interessants. Esperem amb ganes aquest nou treball discogràfic. És cert, però, que ens avisen que en aquest nou àlbum hi haurà ja lloc per girs imprevistos, també, per més d'una sorpresa. Perquè ens parlen d'influències, per exemple, de Pink Floyd, de Rosalía, James Blake o Thom Yorke. Vaja, que tenen molt poca tabora amb el que m'ha escoltat ara mateix.
Sí que és vera, ara meam aquesta mescla i aquesta amalgama típica de la banda, cap a on ens sorprenen. Esperarem el 5 d'abril aquesta novetat, aquest nou disc de la banda, i també recordar això, el que dèiem, que els podrem veure en directe al Mallorca Live Festival d'enguany. I anem ara a escoltar novetats internacionals de la mà d'un compositor i productor de Nottingham, Coloring, que van ser també novetats del que serà en aquest cas el seu segon àlbum, Love to You Mate. Això és How It Gets So Real.
Are we awake? Or just a crazy dream? We lost the ability. Show you a place where
Your body can be weak and there's still a gravity. I don't really know where it's gonna go. Running in the dark, following the lungs. But I promise you a home inside of me alone. When you can't hide the pain with all that you can see. How to get so your head just won't turn off. Slow the pace down when the thought of moving.
Que maco és Coloring, aquesta proposta de Jack Kenworthy, el músic enormement influenciat pel Britpop primigeni de bandes com Elbow o Coldplay, Travis també, que dèiem aquí a micro tancat ara. I és que ha passat, el Coloring ha passat fins fa poc d'inventar-se escenaris idíl·lics i idonis a parlar ara de la cruesa de la vida en la seva nova proposta discogràfica, música orgànica més, que es despulla de moltes floritures i que fa coses tan maques com la que hem escoltat.
Un àlbum que ve amb un canvi vital també, mesos abans del llançament del que va ser l'àlbum de debut, Gway, que va tenir problemes familiars, una debacle, el seu cunyat va ser diagnosticat amb càncer de fase 4 i diu que tot el que va venir després va ser l'any més increïble de la unió familiar quan tot pareixia que s'havia de rompre. Per tant, una oda també aquest àlbum serà en aquesta unió familiar davant de situacions adverses que han fet que l'artista creï una nova paleta de colors amb aquest nou treball que podrem escoltar complet d'aquí poquet el dia 23 de febrer. I anem ara amb una novetat molt esperada de la que va ser líder de Portishead, Beth Gibbons, amb el seu debut en solitari.
Passenger on a
Idò, hem escoltat això de Beth Gibbons, Now Floating on a Moment, sons perescuts a Portishead, temàtiques més madures, sí, maternitat, ansietat, menopausa, així com, inevitablement, la mort. Esperam coses noves de Beth Gibbons, el que fou cantant de Portishead, molt interessant el que ha fet.
Aquest debut en solitari, Lives at Outground, el divendres de 7 de maig el tindrem tot disponible, 10 temes, de moment hem escoltat aquest Floating on a Moment, i acabam ja aquest repàs, Joan, amb el nou treball de Brittany Howard, que surt avui mateix.
M'ha agradat molt, a més, eh?
M'ha agradat molt, és un disc molt eclèctic, sons molt diferents en un mateix espai. El segon treball en solitari d'aquesta artista, que coneixíem ja pels Alabama Shakes, però que ara ens presenta, ja vàrem escoltar un avançament, un parell, aquí en vàrem escoltar un, i ara ja tenim el disc complet.
5 Grammys té ja Brittany Howard, que possiblement amb aquest treball discogràfic n'acabarà acaparant alguns més, perquè està molt bé aquest What Now, que és com es titula aquest treball discogràfic, que surt avui mateix i que està produït per Shawn Everett, també un tipus que fa coses amb B, com The War on Drugs, bandes molt, molt interessants també, i ho han fet a més a llocs mítics, no? S'han anat a Nashville, als RCA Studios d'allà, que és com un lloc així de peregrinació musical, i han fet coses espectaculars. Un disc super eclèctic, hi ha vols tibetans, samplers de poeteses, hi ha riffs de guitarres rock espectaculars, soul, moltes coses molt interessants que recomanem escoltar d'alta baix perquè ja se pot gaudir.
Una miqueta de Brittany Howard per acabar. Moltíssimes gràcies, Joan, com sempre.
Un plaer.
Fins una altra, i vos desitjam a tots bon cap de setmana. Mos acomiadam amb Another Day. Toquen les...